Molt bon dia, avui estem en Lluís Cabedo, col·laborador habitual d'esta casa. Molt bon dia, Lluís.
Molt bon dia, Miriam, com estem?
De què mos vens a parlar avui?
Pues mira, l'altre dia estava amb la meva filla ahí en el cine, en esta part, ahí a... i vaig veure que el sofà, que ja es buiguera els passajeros de Rainer, ahí tumbada, ahí, empaficat ahí un got per a veure, vamos, ni en ma casa estic tan a gust. Jo dic, lo que ha canviat la història del cine en esta província, eh? I mirant fetges senyalades i tal, vaig veure que fa apenes dos dies, el 9 de novembre, ja fa 106 anys, va haver una tragèdia en Castelló, que se diu el cine La Paz, que també van faltar crios, i esta tragèdia va ocorrir 6 anys després de lo que va ocorrir ací, al cine que es va cremar ací a Vila-real. I indagant, pues m'ha creat la curiositat per saber quin és l'origen dels cines ací a la província. I d'ahí, pues, lo que avui volguera més o menys contar-te. I per a començar, pues, estem escoltant ara mateix la cançó Coplilla de les Divises, que està interpretada per Lolita Sevilla i és més coneguda popularment com Americanos, el nom de la cançó, i el seu estribillo. És una de les cançons més emblemàtiques que avui en dia té el cine espanyol. Qualsevol persona que escolta aquesta cançó veu l'escenografia i sap perfectament de quina estem parlant.
Jo que sóc més joveneta, de quina pel·lícula estem parlant?
Pues se diu Bienvenido Mr. Marshall, una pel·lícula de Berlanga, i que va ser imprescindible, pues, això, al cinema espanyol, i és considerada obra maestra. A més, està avalat per premis recollits al Festival Internacional de Cinema de Cannes com a millor comèdia i menció especial per al seu guió. L'obra, com t'ha comentat, era de García Berlanga i era una comèdia costumbrista sobre l'Espanya dels anys 50. Són els anys en què el govern dels Estats Units posa en marxa el Plan Marshall per a reconstruir l'Europa occidental de la postguerra, ajudes de les quals Espanya es va quedar al marge. I García Berlanga va voler retratar també l'inici de l'aperturisme del règim franquista cap a aquests països estrangers, principalment. I és que avui, per això, vull donar-li aquest xicotet d'homenatge a tots els cines que van obrir les seues portes a la ciutat de Castelló, com a capital d'esta província, i a Vila-real. Si tingueren que definir el cinema, podríem dir que, a més de ser una pedra basal en l'entreteniment, també d'alguna manera és una mitjà d'informació i moltes vegades arriba a ser una aportació enriqueïda de valors. Així mateix, també es converteix en un recurs que té un clar paper en el món de l'ensenyament, tant pel que fa a lo didàctic com a lo pedagògic, adquirint una mena de paper d'educador informal, per dir-lo d'alguna manera. Tot i així, no queda només en l'entreteniment, també influeix en els nostres comportaments com a receptors i fins i tot es torna un mitjà que pot configurar fins a la nostra mentalitat. O sigui, havent pel·lícules d'una manera o d'un tema, doncs pot influir en la nostra forma de ser.
Claro.
I és que l'origen del cine en la província de Castelló tenim que remuntar-nos a l'edifici del Teatre Principal de Castelló, el qual va tardar 9 anys en construir-se a la plaça La Paz i va costar 400.000 pessetes de l'època, que tenia un aforament per ser per a 1.239 persones. El seu arquitecte va ser Godofredo Ros d'Usinos i va ser inaugurat per ser un 8 de febrer de l'any 1894 amb la representació teatral El Àngel Guardián. Dos anys més tard, concretament el 10 de desembre de l'any 1896, mira quan vens la meva hipoteca, el 10 de desembre, n'hi ha fetges molt senyalades, eh? El cinema va arribar a Castelló, com a curiositat, dos mesos després que a la ciutat de València. I ja va fer un recepte inaugurat el Teatre Principal, on es va acollir les primeres projeccions, encara que no sense dificultats, atès a que la ciutat encara no disposava de llum elèctrica. Este dia, una vegada finalitzada la funció patriòtica, es va col·locar el projector manual i utilitzant l'anomenada llum Dramon, o sigui, una flama de calci, es va passar diverses pel·lícules curtes. Miriam, l'anècdota d'aquella primera sessió va ser la decebedora, ja que els quadres que es veien molt foscos, o sigui, la pel·lícula se veia fatal. Solucionats els problemes de llum, a l'abril de l'any 1897, el senyor Galindo, de l'empresa Eliseo Express, donava funcions de cinematògraf i fonògraf, esta vegada amb un èxit relatiu. A Vila-real, el cinema Novedades va ser el primer cinema que va tenir la nostra localitat, ubicada al carrer Lamurà, sent la seva primera projecció, La vida de Jesús. Però el cinema de Vila-real que va passar a la història tràgica d'Espanya va ser el cinema La Luz, que estava situat al cantó de l'avenida Lamurà amb la de Burriana. Al costat hi havia, avui en dia, el que és el Banc Santander. Eren les 10:30 d'un dilluns, festiu de l'any 27 de maig de l'any 1912. En aquest saló s'havien passat 5 curs i es va decidir posar una nova pel·lícula de regal, titulat Ànima de traïdor, que vaya regal que es van donar, saps? Ja que, que costava de 225 metres. En arribar al metro número 70, es va tallar la cinta i el local es va quedar a fosques. L'aparell, un modelo Gaumont amb linterna de la marca Pathé, es va enganxar i una xispa va prendre la pel·lícula. Quan el resplandor se reflectava en la pantalla, algú va xillar dient «Más claro», «Más claro», com volen dir, pensant-se que s'havia perdut la foscor, no? I l'explicador que estava allí li va dir replicant «Sí, ara continuarà». Acte després va haver una explosió elèctrica calant foc a les cintes apilades i, en conseqüència, a les fustes dins de la cabina. Els intents per fugir de les flames va provocar el pànic general. El públic tractava de trobar l'única porta d'entrada i de sortida que hi havia, la qual era una autèntica cortina de foc i densa fumera, ja que just a la part de dalt hi havia la cabina de projecció on s'estava produint l'incendi. Les flames van avançar amb rapidesa en aquell vell magasem ple de fusta, sembrant el caos. A més, la porta xicoteta, que feia 2,24 metres d'amplada per 3 d'alçada, tenia les fulles que s'omplien cap dins, com que resultava fatal, o sigui, no és com ara que obrin al revés, cap a fora, cap al carrer. A l'interior s'amuntonaven prop de 300 persones, sent més de l'aforament màxim permitit, en un espai d'apenes 90 metres quadrats. Moltes dones i xiquets van morir a l'intent i es van arraconar al costat o posada a la cabina fins que no hi havia més remei. Poc després, se'n robava la coberta de l'edifici. El cinema es va convertir en un parany mortal per a 69 persones que no es van poder escapar. Unes 150 van resultar ferides. El propietari de la sala va ser empresonat i l'alcalde processat com a responsable municipal en permetre que el cine funcionara sense llicència. El 30 de maig es van oferir els funerals que van assistir més de 20.000 persones. El rei Alfonso XIII i la seva dona, la reina Victoria Eugenia, van enviar telegrams on se solidaritzava amb el dolor dels veïns de Vila-real. La majoria de les víctimes van ser enterrades en una fossa comú sobre la qual s'alça un monument que encara es conserva al cementari nou. Tinc que contar-te algunes curiositats sobre este tema.
Conta'm.
I és que este fet tràgic va passar 42 dies després de l'enfonsament del Titanic. O sigui, va ser un any que de tragèdies aixina molt. I la notícia va tindre tanta repercussió que jo vaig buscant en el New York Times d'aquell any, que està en qualsevol que tinga curiositat per buscar en la hemeroteca del New York Times, apareix també reflejada la notícia de l'incendi, o sigui, a l'altra costa del món
se va fer
eco, lamentablement.
Per desgràcia, però bueno.
Inclús aquell any resulta que hasta l'Ajuntament de Londres n'hi ha un acte així en l'Ajuntament de Vila-real que diu que emissaris de l'Ajuntament de Londres van vindre així per a informar-se què havia passat i quines maneres eren per a buscar-li solucions. Solucions tals que a raïs d'aquella tragèdia, avui en dia les cines, això que obrin al revés, les junts d'emergència, que n'hi ha moltes portes i tot això, són solucions que se van aconseguir a raïs d'aquella tragèdia. Van buscar una solució a tot això. Però no obstant, la tragèdia no va abandonar la nostra província. I és que el cine de la nostra... 6 anys més tard, a la ciutat de Castelló, va ser protagonista una altra tragèdia. i va ser un 19 de novembre de l'any 1918, com t'ha comptat, apenes fa dos dies fa la efemèrides. I és que la premsa de l'època publicava que ja s'havia completat la tasca d'identificació de les 22 víctimes, o sigui, 21 xiquets i un adult, d'una estampida en la platea del Cine La Paz a Castelló. La majoria de les víctimes d'aquella tragèdia eren espectadors de la platea principal i van morir a causa d'una estampida provocada per una falsa alarma, que n'hi ha que ser de la marinera en aquests puestos.
Que tràgic.
L'únic adult mort era el jove Pasqual Escoín, natural i veí de Benicàssim, que va ser trepitjat per la multitud després de caure per les escales mentre ajudava els xiquets que havien quedat immobilitzats en un racó. Seria la primera víctima identificada. El Cinema de la Pau, situat al cantó del carrer Herrero i de Asensi, en la capital de la Plana, era un dels principals atraccions de la ciutat. La premsa de l'època relata que a la vesprà del diumenge 10 de novembre s'exhibia la pel·lícula Los huérfanos del puente de la Madre de Dios, adreçada principalment al públic infantil, i la sala presentava un ple absolut. La forta tempesta, que des de primeres hores caia sobre Castelló, va provocar un tall elèctric que no només va interrompre la pel·lícula, sinó que va deixar la sala totalment a fosques. Segons la premsa de l'època, una veu d'un home procedent d'una llotja per cridar va dir «Foc! Sálvese quien pueda!» i tot seguit es va produir una estampida d'espectadors aterreïts. L'autor de la falsa alarma que va provocar la tragèdia mai va ser identificat. Però aquesta brometa va ser molt cara, la veritat.
23 vides...
Però no totes les males notícies. El cine anava millorant en la tecnologia i per això corria l'any 1930 quan un cinema de Castelló va revolucionar el sector. En un aforament per a 885 persones, la Sala Goya donava a conèixer als castellonencs el cinema sonor. El progrés al cinema havia arribat per a quedar-se. Els amants a les sèptimes deixaven enrere el cinema mut que des de l'any 1915 havia estat omplint les hores del recreo amb pel·lícules d'una hora de durada i amb títols intercalats i uns bons arguments. Això va ser un revulsiu per al públic d'entreteniment del teatre. En detriment del teatre. El cinema sonor va construir un boom que va revolucionar les formes de l'oci. La Sala Goya, a partir del 12 de setembre de l'any 1936, ja en plena Guerra Civil, lamentablement, ja no va programar cinema, sinó mítings, comèdia valenciana i alguna varietat que altra. Mentrestant, Míriam, a Vila-real, per aquells anys 30, era el cinema Saló Tàrrega i el Saló Estretxe és que deleitaven els vilarealencs. Any més tard, se van unir altres a l'època de més demanda de públic, com eren les dècades dels anys 50 i 60, com va ser el cinema a Vila-real, el cinema a Bahia, a més de les terrasses d'estiu com eren Casablanca o el Caserío. Per la seva banda, el Cine Condal, que programava pel·lícules d'estrena, estava situat al costat de la Iglesia dels Pares Franciscans. Era un edifici que comptava amb un gran pati interior, on els estius funcionaven la terrassa. Jo recordo una vegada, però era molt xicotet, perquè això... Tu te'n recordes, Txelo, d'anar al Cine Condal a la terrassa?
No.
No, tu això ja no ho has conegut? Això és perquè som més macho que tu. El Condal oferia sessions nocturnes a base de pel·lícules de reestrene i els caps de setmana amb programació doble. Actualment, i després de diversos anys, sense sales de projecció a la ciutat, es van estrenar la Sala Sucre, les quals segueixen donant servei a tots els amants del sèptim art. Però els primers cinemes multisala que van haver a la província de Castelló van ser l'ABCD de Rafalacena Cines. Era un edifici que estava ubicat entre el número 30A del carrer Rafalacena i el número 2 del carrer Villavieja. El cine albergava quatre sales, projectes que van ser inaugurats en l'any 1996 per l'audaç empresari Alejandro Payà. Es tractava del primer local amb quatre sales simultànies de la ciutat, cosa que permetia obrir l'abanico al consum familiar, amb pel·lícules adreçades a diferents tipus de públic. A més, el local Castelló sumava de 10 sales al nucli urbà i les sales ABCD eren reduïdes i el conjunt tenia un corredor central on hi havia tots els servicis comuns, des de la taquilla pues, fins a la cafetera i a lo de les palomites, vamos, que això mai falla, no? La maquinària de projecció era nova i també tenia un projector de 35 mm. A l'any 2005, la sala D va ser dedicada al seu, a la Filmoteca Valenciana, amb una programació de cinema independent i pel·lícules en versió original subtitulada, en uns preus més reduïts que lo de lo normal a altres sales comercials. En este context, en el mes de gener de l'any 2007 i durant un mes i mig, l'Ajuntament de Castelló i la Filmoteca van promoure un cicle de cinema fantàstic i de terror espanyol i contemporani. En la seva primera etapa, els cinemes van rebre el suport dels veïns, però amb la caiguda de la demanda a finals dels 90 per els videoclubs, els vídeos i tota la gent li va pegar per quedar-se en casa, i la competència dels multicines a zones com la Ciutat del Transport, que donaven, per lo que te digo, asientos supercómodos, més amplària, més intimitat perquè eren més reduïts, el Abaco, per exemple, amb les seues 10 sales a l'accés a la ciutat, cosa que duplicava el parc de pantalles, la seva activitat se va resistir notablement. A causa d'esta reculada imparable, va cessar la seva activitat a finals de l'any 2008. Una miqueta més d'una dècada en actiu, tenia l'honor de ser l'últim cinema de la capital de la Plana. I avui ja, després de contar-te més o menys la història dels cines, anem a començar la nostra playlist, Míriam, relacionat amb el món de la música.
Què me portes, bandes sonores?
Sí, bueno, cançons que ens recordaran, però no són les típiques cançons que tot el món sap. Alguna n'hi haurà, alguna s'ha colat, perquè com
això,
com el que tria Sergio, pica el que me donen la gana. Con permiso, que de la jefa Susana. Qui no ha vist en vegades Gris o Dirty Dancing per els baix de la seva pel·lícula? O qui no ha tararejat My Hair Will Go? Bueno, així no ho diu la lletra, però en veritat, lo del Titanic cada un canta quan li dona la gana. Sí. O la música d'una part important dins del Sèptim Art, tant que de vegades és la melodia la que perdura en el temps i sobretot als nostres caps, més fins i tot que a l'hora del cine. Més allà de les pel·lícules clàssiques que han passat a la història, com per exemple Pretty Woman o Rocky, aquí tenim alguns exemples de cançons que han sonat fort gràcies al ritme que li han posat cantants també espanyols. I per a començar, a veure si sabeu quina és la cançó esta. A veure. Miriam, ¿pases el examen o no?
Me da a mí que no, pero así es también, sí, no sé qué del el guapo, ¿qué es el guapo?
Bueno, el actor guapo norteamericano por excelencia es Tom Cruise. Y la película al tal es Top Gun. Es la banda sonora de la película homónima de l'any 1986 y protagonizada con Beta Dick, Tom Cruise y Kelly McHills. Va a ser producida por la discográfica Columbia Records, con la producción de Don Simon y Jerry Van Kiner. Està catalogada com una de les més exitoses en ventes i pública a la història del cinema i de la música, sobretot per representar un sector de la joventut nord-americana d'una època, o sigui, era una de les cançons. Per cert, qui la canta és el grup Berlín, que va arribar als primers llocs de popularitat en desenes de països d'alrededor del món. Y ahora en Cava España y anem a escoltar una otra canción, a ver si te sona.
adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo juntas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el volón, mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, volver. Con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi cielo.
¿Qué? ¿Pásame examen?
Ahora, es que... Aparte que soy medio veneta, vas a decir que esta canción yo la recordé, pero canta Prunhomme.
Prunhomme y Julio Iglesias la canta en un tango, o sea, es una canción, diguem, no sé qué, universal y la canta en muchas versiones. Pero en esta en concreto la canta Estrella Moriente. Y es que a Pedro Almodóvar, que es la película Volver, no se le puede decir que no. Y la seva música siempre será Penélope Cruz, encara es más difícil. Es que el que se le debía pasar por el cap a Estrella Moriente cuando le iban a encargar el tema de Volver, la obra folclórica que parla cómo enfrentar sus conflictos varias tres generaciones de dones diferentes. La veu de Moriente aconseguís posar los pèls de punta, como bé habrás sentido.
Tengo miedo de la noche.
I ara no vaig a ficar-te difícil perquè aquesta pel·lícula a mi no la, segurament no l'haurà vista molta gent, que se diu Quién te cantará. Però la cançó l'ha ficat perquè m'ha paregut impressionant. I la cançó se diu Procuro olvidarte i està interpretada per Amaral i Namja Ninri, que és una de la mala o la policia de...
Vis-a-vis.
De Vis-a-vis.
Procuro olvidarte siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido. Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Procuro olvidarte haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte pisando y contando.
Y es que es un tema escrito por Manuel Alejandro amb arreglaments d'Alberto Iglesias, interpretada per dues de les nostres veus més increïbles, la d'Eva Amaral i Naija. Però al segon llar de Carlos Bermúdez, on també apareix som, el seu nou convidat, de Namja, i com un animal, la versió que Eva fa de la cançó de la protagonista de Vis a Vis.
Lo que haría porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo. Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así.
I ara anem a ficar, fiqueu-li, pujeu-li el volumen a la senyora Maria, que estarà més sorda i segurament voldrà cantar la cançó que li recordarà la seva joventut, com és El último cuplé.
Como que son la vida de la...
sin miedo a la muerte,
sus negros ojazos en mi alma clavó. Tu amor es mi sino, tu amor es mi suerte, tu amor es mi vida, me dijo y juró. Llegar me juró en su querer, más allá del dolor y el placer. Y loca la hermosa promesa del hombre, yo fui una mujer. Nena, me decía loco de pasión. Nena, que mi vida llenas de ilusión. Deja que ponga con embeleso junto a tus labios la llama divina.
Este me espera a que la sala mundial tenga el cigarro, pero no. Nos ha pasado de todo. Pues sabíais, Miriam, que la versión de Sara Montiel no incluyó una estrofa de la letra original en que figuren dos versos que son una clara alusión al cigarrito que moltes persones solían fumar después de hacer el amor. Y de fet, la estrofa diu: tras la batalla en que el amor estalla, un cigarro es siempre un descansillo, y aunque parece que el cuerpo languidece, tras el cigarro crece su fuerza, su vigor. ¿Eh? Pues para que veas que no se las andaban chiquitas en los años 50. Y ahora anem a cantar. Ah, cantar. Bueno.
Cantamos también.
Tinc yo la veu hoy para cantar. ¿No? Una canción de Jo Bean Espósito. Y esta canción, curiosamente, ha estado en moltes películas. La fica porque es una canción que molta gent a millor la recordarà en Flashdance, però també en una pel·lícula més actual que se diu Llámame por tu nombre, que de una pel·lícula que també va estar, crec que nominada pels Oscars. I se diu Lady, Lady, Lady. You're not the only one. Running like the wind. Thoughts can come undone. Dancing behind masks. Just subtle pantomime. But images reveal whatever. Cançó més bonica, eh? I és que la cançó parla de les pors internes i dels somnis tervols, de correr com el vent a la recerca de respostes que a vegades semblen escapar-se, a través de la metàfora de ballar darrere de les màscares, s'al·ludís a la idea d'ocultar el profund dels nostres cors solitaris.
Time like silent stare. With no apology, move towards the stars and be my only one.
I ara seguint en una altra cançó d'Almodóvar, com se nota que Almodóvar copa el nostre cinema. i una de les grans, com és Luz Casal i la seva cançó Piensa en mi.
Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí.
Portaré una dedicatòria a cançons de Luz Casal, perquè jo li he escoltat en versions en llengua francesa i italiana i són impressionants, eh? I és que la, parlant de les cançons multifuncionals, però esta cançó es va popularitzar en una pel·lícula de l'any 1948 titulada Revancha. Luz Casal interpreta la cançó a la banda sonora de la pel·lícula Tacones Lejanos, que és la que acabem d'escoltar de Pedro Almodóvar, incluït en el seu àlbum A Contraluz. La lletra de la cançó tracta sobre una dona esperant el retorn del seu amor.
Piensa en mí cuando sufras.
Ja anem a ficar una cançó més animaeta, perquè si no al final así acabarem tots enyonyados, eh? I espero que ho diga bé. Nothing gonna stop us now, de la pel·lícula Maniquí.
Looking in your eyes, I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you. Let them see we're crazy. I don't care about that. Put your hands.
Miriam va ser nominada a l'Òscar a la millor cançó original de l'edició de l'any 1988.
Home, és que animadeta és, eh?
La cançó va convertir a Grace Slick en la cantant de més edat en obtindre el primer lloc al rànquing nord-americà. Fins a aquest rècord va ser batut per la cantant Cher amb el seu tema Belly Bell a l'any 1999. O sigui, aquesta dona ja era madureta i va arribar a ser molt famosa. I ara seguint una miqueta una altra cançó que, aunque la seva pel·lícula va ser molt mediocre, el seu èxit, anem a ser realistes, la seva banda sonora sí que va arribar al ser número 4 en los Billboard i va ser un enorme èxit comercial. i va obtindre el doble disc de platí per les seues vendes generades i es va mantindre una setmana al número 1 de les llistes d'àlbums més venudes, i no és una altra que la cançó de Xanadu, de Olivia Newton-John. Coneixes esta Rivinia, més la cançó?
Sí, me sona més que eres de més, vaig a dir-ho, però el que m'estic donant és que anem increixendo, per deixar sí, el programa sí. Sidal.
Pues mira, si anem increixendo, que anem a escoltar Aerosmith, un grup rosano, el heavy, no? Aixina. I la seva cançó, I Don't Want to Miss Thing. Aerosmith, esta cançó va ser gravada per a la banda sonora de la pel·lícula Armageddon i va debutar en el primer lloc de la Billboard Hot 100, sent el primer i l'únic senzill de la banda en arribar a esta posició. Ja per a despedir-nos, pues vull fer una cançó en honor a totes les nostres mares, que segurament estaran preparant-nos el dinar ara mateix a més de un. I quin millor grup ha donat homenatge a aquest grup com ABBA i la seva cançó Mamma Mia. Ja, pues això, durant l'estrena d'esta pel·lícula a Suècia, els membres femenins del grup ABBA, Anni-Frid Lindstrand i Annetta Fasskon, van ser acompanyades per George Urbanus i Benny Anderson, que eren els quatre ingredients. Però va ser la primera vegada que els quatre membres del grup són fotografiats junts des de l'any 1986, perquè este grup de la nit al matí, de ser la so, de ser almas libres cada un i no tornar-se a juntar. O sigui, este grup, si avui era decidir fer una gira mundial dels quatre, de fet, hi ha una gira virtual, o sigui...
Plenarien.
Sí, sí, ho petarien, però mai millor dir. I això, i aprofito esta cançó pues, per despedir-me de tots vosaltres, perquè les mares estiren els seus fills, perquè Santa Catalina vinga, perquè se puguen gastar diners i meritxar l'economia local. I aixina, pues, dona-vos una alegria i a la setmana que ve, pues, més, no?
Pues no, res, moltes gràcies una setmana més per estar amb nosaltres.
Pues así, así estarem. Mos veiem.
Now I'm about to see what you mean to me.